11 i 7, 6 i 7, ja ben endins de la darrera hora del De Far a Far d'avui. Tenim a punt en Carles Torres i el seu espai Sobreviure al Català. Bon dia, Carles.
Bon dia, no és el meu espai, és el nostre espai.
El nostre espai, val. És l'espai que ens porta ell, però que compartim amb aquí, amb el De Far a Far i amb tota... les persones que ens escolten des de la feina, al cotxe, a casa, des d'on siguin. Escolta, Carles, per on comencem avui?
Començam fent deures, perquè la setmana passada tu em vas fer a traïció una pregunta que no tocava.
Ai, sí, és veritat.
Que et sembla molt bé, sempre va bé repassar coses. I recordeu que estàvem parlant de monedes, del nom de monedes, i se't va acudir una molt bona pregunta, que és aquest terme de franc.
Sí, de franc.
Que no és un terme... diguem, és un tema econòmic, però no estrictament de monedes.
No.
Tenim gratuïtament o de franc, i és molt curiosa el concepte de franc, perquè fa referència a un poble germànic dominador de les Gàlies i dispensat de pagar tributs als romans. És a dir, els francs, no? D'aquí ve la de França, per exemple. Aquesta situació s'estén a l'antiga marca hispànica i d'on té el sentit de lliure o exempt. És a dir, franc era un poble...
O sigui, és antiga, no, la idea?
El concepte és bastant antic. Vull dir, no tenien tributs per pagar, no havien de pagar tributs. I,
vivien de franc.
Vivien de franc, exacte, eren francs. I d'aquí ve aquesta doble expressió que teníem en català, que és de franc, una cosa gratuïta, o gratis o gratuït.
Gratuïtes. I, clar, no té... Francament ja és una altra... Ai, no vull posar més preguntes. Però, si no riguis, León, que se... No, que se m'acudeixen i les deixo anar.
Està molt bé, perquè has vist la mirada que t'he fet jo.
Sí.
I has aturat.
Vinga, va, doncs va, continuem amb el d'avui.
Avui començarem amb la primera secció, fent una mica una secció especial. Perquè
Vinga. Hem
pensat que de tant en tant podíem fer... una macedònia lèxica de termes d'actualitat.
Ah,
d'acord?
I terrorisme.
Avui, no, aquesta també és senzilla, l'etimologia,
sí, sí.
Però un dia la podem tractar, si vols.
Sí, sí.
En tenim altres treballades. Comencem per la paraula, precisament, macedònia.
Ah.
D'acord? En aquest moment, doncs, macedònia és un plat preparat amb diverses menes de fruita tallada a trossets i adobada amb sucre i licor o suc de fruita, molt bon i molt sana, que té un origen francès, probablement que fa referència a un nom del territori de Macedònia que agrupava molts pobles diversos, d'acord? Per tant, el terme geogràfic ha donat pas a parlar d'unes postres molt variades, d'acord? A la fruita tallada diversa, i d'aquí ve.
De fer referència a l'antiga Grècia, no l'actual Macedònia, no l'antiga República Iugoslava, l'antiga Grècia, que realment, sobretot amb Alexandre el Gran, era un país que aglutinava molt de territori, arribava fins a l'Índia, per exemple.
Correcte. Doncs, dins aquesta Macedònia lèxica d'actualitat, començant per una paraula, arran de la notícia d'aquest robatori d'un, diguem, repetit, de lloses d'una paret de pedra de Cap de Garberia, d'acord? La paraula robatori. Robatori és l'acte de robar, d'acord? Prendre alguna cosa que no és teu, a algú. I ens ve del llatí vulgar raubare. I aquest del germànic, raubon, saquejar, robar amb violència. Aquest derivat de robar té el sentit primitiu de botí, especialment després els principals components d'aquest botí eren draps de vestir. Per tant, l'interessant d'aquesta paraula és que la paraula que és molt comuna, roba, ens ve de la paraula, diguem, d'aquesta idea de que el que es robava, el que saquejava, eren un dels elements més provats, era això, vestits. Per tant, la roba té una relació, diguem, molt lligada al fet de robar. D'acord? Una altra paraula que està d'actualitat, que és exhumar. Exhumar o exhumació. Exhumar, literalment, significa treure fora de l'humus, de la terra. Es pot, diguem, confondre, a vegades, que aquest humus vengui no sigui d'humus terra, sinó d'home. Però és que el que és molt interessant és que la paraula home ve d'aquest humus.
També.
Parlem d'home. La paraula home, del llatí homo hominis, ha donat també una forma medieval que seria hom, que encara és usada, diguem, en alguns contextos, diguem, potser molt formals, que equivaldria, per exemple, quan dèiem hom pensa, hom diu, l'equivalent seria es diu o es pensa, d'acord?
I aquí a Formentera es fa servir molt aquest de tres plàtans per hom.
Correcte. Això és una forma fossilitzada que tenim dos molt marcades, tothom i per hom. Per hom literalment significa per home, per cadascú. Per tant, el que tu comentaves, un tres pomes, tres melons, per hom, un per cadascú. I la forma de tothom, també tot junt, com per hom també, també ens ve d'aquesta forma medieval, hom. De fet, a les proves oficials, una de les preguntes no habituals, però sí que recurrents, pot ser si tot el món és correcte en català i no és correcte en català. Quan feim referència al castellà es coneix com tot el món, piensa, per exemple, en català la forma correcta és tothom. D'acord? Doncs bé, estàvem parlant d'aquest exhumar o exhumació i la relació que té la paraula home amb humus, terra. És una relació, diguem, que ja ve del llatí i marca o té, diguem, deixa palesa aquesta concepció del que és el que som els homes, som simplement de la terra, els terrestres, en clara contraposició d'allò que no és terra, que són els déus. D'acord? Per tant, la paraula home, tal com es coneix i tal com ha derivat, provendria d'aquesta concepció de l'home com allò terrenal, allò terrestre, allò que està vinculat al humus, en contraposició al que són els déus que viuen als cels. Ja al llarg de, si observam la mitologia, tota la mitologia, diguem, hi ha molts exemples, una clara, diguem, al·lusió a aquest fet, potser el trobem en el Gènesi, la mitologia, diguem, cristiana, quan en diu aquella frase de et guanyaràs el pa amb la suor del teu front fins que tornis a la terra d'on vas ser tret, perquè ets pols i a la pols tornaràs. Vull dir, aquest vincle entre el que és el que no és diví és terrestre, per tant és humà. D'acord? I evidentment després la paraula humus en català és correcta, fa referència a la matèria, a la terra, i en el cas d'home hi ha també una altra peculiaritat que és bastant comú en altres llengües romàniques, que és la de home deriva amb home i és amb H-O-M-E, però després tenim pseudoderivats que són paraules diguem, que no fan la derivació, diguem, etimològica habitual de lingüística i que s'agafen directament de la forma llatina sense passar per aquesta evolució. Són conceptes moltes vegades abstractes, conceptes cultes, com per exemple humà. D'acord? Humà, tot i que fa referència a allò que implica els homes, s'escriu amb U. I aquesta U és perquè en llatí era amb U. D'acord? Per tant, és una paraula no derivada etimològicament, no derivada, diguem, per l'evolució fonètica habitual, sinó que tenim home i humà, que és la paraula abstracta, la paraula general, genèrica o culta, en aquest cas. Hi ha molts casos, per exemple, parlant de boca amb O, però vocals amb U, d'acord? Higiene vocal. Tenim molts de casos així, d'acord? Anem al tercer, diguem, el tercer concepte que, en aquest cas, tristament també està de novetat, que són el terme pastera, d'acord?
Ui, aquest... Aquest aixecat ampolles a les xarxes socials.
Correcte, sí, és veritat. En aquest cas jo faig també ressò d'un molt prolífic filòleg o sociolingüista, en Gabriel Bibiloni, que fa, diguem, que és molt actiu a les xarxes socials, en el seu Twitter, etc, i que també està molt, molt alerta en com, en aquest cas, els mitjans de comunicació emprau segons quins termes més o menys incorrectes, d'acord? I en aquest cas... darrerament doncs, hi ha aquesta trista notícia de gent que ve de lluny per trobar diguem, aconseguir la costa pitiusa posant en perill les seves vides, vull dir que és una tragèdia bastant no, una gran tragèdia. Moltes vegades podem llegir en mitjans de comunicació en català o per exemple vosaltres mateixos, no sé si ho feu servir, el terme pastera, d'acord? És un clar exemple de com moltes vegades els mitjans de comunicació en català s'influencien dels mitjans de comunicació en castellà.
Correcte.
D'acord? És a dir, el terme pastera té un ús molt conegut aquí, aquí arreu en català, que és aquell recipient per pastar, no? De pasta, per pastar el pa. I aquesta forma que té aquest recipient ha donat origen també a parlar d'una embarcació, que és una embarcació petita, sense gaire quilla, etc., i que relacionam directament amb el amb la patera en castellà. Què passa aquí? Passa que si en castellà s'utilitza patera, els mitjans de comunicació es veuen obligats a adaptar aquest terme perquè sigui semblant. Fins i tot es deia, per exemple, que potser el patera en castellà venia del pastera en català, perquè moltes vegades hi ha moltes paraules nàutiques de navegació que tenen un origen català, que després passa al castellà, però es veu que, per exemple, l'etimologia de patera és una embarcació que servia per caçar ànecs, patos, d'aquí ve patera, d'acord? Què hem de fer amb això? Doncs, si pastera és una paraula que tenim molt assumida pel que fa a pastar pa, la massa de pa, etc., i no ens cal obligar, no ens cal utilitzar una paraula que sigui semblant al castellà, perquè en castellà s'utilitza en els mitjans de comunicació, hem d'optar a la paraula més normal, que seria barca o una embarcació. Fins i tot, per exemple, s'està ara utilitzant el terme, aquest terme per parlar de molts tipus d'embarcacions que no són el que podríem anomenar pasteres, però ja s'ha associat el terme pastera a tota aquella embarcació en què arriben immigrants, en què arriben persones, diguem, que buscant un futur millor, un futur, arriben a la costa, d'acord? Fins i tot això ha sortit quan parlant, per exemple, de pisos pastera.
És veritat.
M'enteneu el que vull dir? És a dir, en castellà els mitjans de comunicació utilitzen un terme que no saben molt bé per què s'utilitza, i el que fan els mitjans de comunicació en català és seguir-lo sense tampoc saber molt bé per què utilitzen. Per tant, en definitiva, el que us convidam des d'aquí és emprar en els vostres comunicats aquí barca. Esperem que no hagueu d'emprar més aquest terme, yeah, i que aquesta situació se solucioni, però si torna a haver embarcacions o barques a la costa, amb gent dins, doncs que emprem el terme barca.
Això passa molt, això que deies. Per exemple, un altre exemple que se m'acudeix és, saps els manguitos que utilitzen els nens?
Sí.
Ara, doncs, en català, els mitjans volen que fem servir el terme manegons.
Uh-huh.
I de nou, és, en fi, jo quan era petit no existia manegó en català, no ho havia fet, és una paraula nova, perquè quan era petit anàvem amb la bombolleta,
sí,
o anàvem
correcte,
amb
el suro.
Amb el suro, o amb el flotador.
Uh-huh.
No? I d'aquestes n'hi ha moltíssimes, tens raó. Doncs mira, queda apuntat.
És una qüestió, diguem, de no fer una lluita, sinó ser conscients. Ser conscients que cada llengua, no el català perquè sigui el català o perquè sigui la nostra llengua, no, sinó que totes les llengües tenen els seus processos i tenen les seves implicacions lèxiques, i els mitjans de comunicació són molt importants per fer veure això en els parlants, en els oients, en aquest cas. D'acord?
Perquè dir que venen amb xalana seria incorrecte, també?
La xalana també és un tipus d'embarcació.
Ja.
És a dir, és que no necessàriament fa falta... Vull dir que... Et repeteix, és trist que haguem de parlar d'aquest tema perquè és un tema d'actualitat, i el més greu és els casos de les persones que han de venir amb aquestes embarcacions, però cada embarcació és diferent, té una tipologia diferent, d'acord?
Yeah.
Potser en aquestes últimes arribades han vengut amb embarcacions diferents.
Sí,
el
sí.
Terme general és barca.
Barca, molt bé.
D'acord?
Entesos.
Doncs crec que ja hem acabat la Macedònia i ara passaríem a la segona secció.
Vinga, va. Vinga, va, som-hi.
En aquesta segona secció, en què ens posem una mica a prova, avui volem parlar de dues paraules, o d'una paraula que té, diguem, dues formes, que a vegades ens costa d'emprar correctament, que és els termes gran i gros. D'acord? És un tema, diguem, que podíem començar-ho avui i allargar-ho la setmana que ve, també, si et sembla bé, si anem malament de temps. Simplement hem de reflexionar sobre un fet, que és que, com parlant de sinònims, la llengua, la lingüística, a vegades comenta que només hi ha sinònims veritables, reals, els que són sinònims geogràfics. Què és això? Per exemple, aquí deim ca, el principat es diu gos, gat, aquí a les Pitiuses, moix, a Mallorca, per exemple, això és un sinònim geogràfic, digue'm.
No, no, és que ara que has dit això de ca, t'explicaré, els meus fills són, en fi, empren un català multidialectal, no?
D'acord.
Mare formenterera, pare del Maresme, i llavors, doncs, aquest cap de setmana anem a Barcelona i anàvem en tren i vam veure escrit Canet de Mar. I un dels meus fills em va preguntar, papa, què és un Canet de Mar? No, clar, o sigui, això és una pregunta que mai es farà un nen del Maresme. Canet de Mar vincularà al poble, però en canvi un de Formentera diu Canet de Mar. Existeix?
Sí, però això, per exemple, amb això també hi ha més, moltes més històries també. No sé si és Canet de Mar, però l'escut d'una població que em sembla que sí que potser és Canet de Mar tranquil·lament, hi van posar, o hi està posat un K, d'acord? Quan el terme Canet deriva de canyer, de canyes, d'acord? Aquí, per exemple, és també una etimologia no molt clara, però a Eivissa hi ha Escanar, que vendria també a ser no un lloc de cans, sinó de canyes, d'acord? Repeteix que aquesta etimologia no està clara, però en tot cas no ve de ca, d'acord? I a Catalunya passa igual. A Catalunya, recordeu que el terme ca és una forma que nosaltres conservam, però que es deia per tot, i que gos és una forma relativament moderna.
Però diem quiso. També.
Aquí dèiem qui so.
Aquí qui so, ja dèiem qui so.
D'acord.
En fi, perdona.
En tot cas, sí que és interessant buscar l'escut de Canet de Mar o d'una població que es diu que té aquest nom, que al moment de fer-se l'escut van pensar que venia de ca i feia referència a canyes. D'acord? Per tant, l'error, en aquest cas és un error divertit i diguem, corporatiu. Parlàvem d'això, de sinònims geogràfics. Parlàvem de ca, gos, gat, moix, enciam, lletuga, arena, sorra, d'acord? I a vegades, amb els termes de gran i gros, ens podem pensar que també són sinònims i que gros es diu més aquí i gran es diu més allà, però el problema o la dificultat d'emprar aquests dos termes correctament va més enllà. Va més enllà perquè l'error principal o el problema principal radica en que gran i gros, en castellà, per exemple, només té una excepció, una paraula, que és grande. I hi ha una interferència lèxica, en aquest cas, molt clara. Què vull dir amb això? Vull dir que ni aquí emprem correctament del tot gran i gros, ni allà, quan dic allà, vol dir altres parlars, sempre correctament gran i gros. I no és una qüestió dialectal, no és una qüestió, diguem, geogràfica, és una qüestió semàntica. Hem dividit aquesta explicació, que, repeteix, no és molt senzilla, però intentarem fer-la senzilla.
Molt bé.
Hem dividit aquesta explicació parlant d'aquests dos adjectius sobre objectes físics, objectes no físics, o entitats no físiques, i persones. Si vols, avui parlarem només de la primera, que és la d'objectes físics. Oh, d'acord?
Entesos.
Que és on hi ha el gran problema. Un sofà, jo t'he dit un sofà, per exemple. Què diries, un sofà gros o un sofà gran, tu?
Un sofà gran.
D'acord. Jo potser diria un sofà gros perquè identifico o s'identifica més gros com una paraula més d'aquí. D'acord? Però el problema és que un sofà pot ser gran i gros. Per què? Perquè els objectes físics tenen volum i capacitat. I l'adjectiu que fa referència al volum és gros. I l'adjectiu que fa referència a la capacitat és gran. Per tant, si un sofà no passa per la porta, a Catalunya, a Barcelona, a Tarragona, i a Eivissa i a la Mola, és un sofà gros. Hauria de ser així. Però moltes vegades no és així per allò que deien de les sinònims geogràfics. D'acord? En canvi, si un sofà és molt ample i caben 7 persones, és un sofà gran. D'acord? Per tant, no està... La qüestió no està en on ho deim, sinó com ho deim o què volem expressar. D'acord? Altres exemples, en aquest cas, per exemple, una olla. Parlaríem d'una olla grossa o una olla gran. Si és una olla grossa, vol dir que té un gran volum, d'acord? I si és una olla on hi caben molts ingredients, on volem remarcar la seva capacitat, és una olla gran, d'acord? Si vols, ho deixem aquí, aquesta segona secció, i la setmana que ve seguim parlant d'aquest gran i de
gran i gros. Perfecte.
I ara podríem acabar en la tercera secció recollint una mica aquests conceptes.
Molt bé. És una de les coses que més em va sorprendre al començar a estar familiaritzat o en contacte amb el català Formentera, amb el formenterer, era doncs que ella té un germà més gros.
No? Això, és a dir, fixa que hem parlat d'entitats físiques, entitats no físiques i persones. En el cas de persones sí que és una qüestió geogràfica, però això no volia mesclar-ho.
Molt bé, ja ho parlarem la setmana que ve. Doncs. Vinga, va, com acabem avui?
Acabam, com sempre, parlant, en aquest cas, de dos topònims i recollint una mica, salpant, el que estàvem comentant fins ara sobre gran i gros. Perquè a Formentera hi ha dos topònims, com a mínim, en què parlant de gran i no parlant de gros, d'acord? Per exemple, són topònims recollits per en Vicent Ferrer Mallans, a l'Enciclopèdia de Vicent Formentera, filòleg, gran filòleg d'aquí de Formentera. Pou gran. Fixa't que no deim pou gros, d'acord? Pou gran, perquè fa referència a la seva gran capacitat. És un pou situat a la Vendes Escrotades de la parròquia de la Mare de Déu del Pilar, Formentera, a la hisenda de Can Ferrer d'Espou, nom en què se'l sol conèixer més freqüentment. És a dir, aquest Can Ferrer d'Espou, d'acord? El Pou d'Esferrer, també es coneix com Pou Gran. I un altre, per acabar la secció d'avui, topònim que té aquest element de gran, que és molt, en aquest cas és molt divertit, i més que és molt localitzat, segons el que comenta en Vicent Ferrer, Mar Gran.
Mar Gran.
Mar Gran. És un topònim molt polit aquest, perquè, a més, fixa't com s'explica on s'utilitza. Nom que s'usa a la zona de Porto Salé per referir-se a la mar oberta, en oposició a la mar més immediata, és a dir, a l'estany d'Espeix, emprat tradicionalment com a lloc de pesca, ancoratge i altres activitats extractives. És a dir, un topònim molt situat per la gent que viu a la venda de Porto Salé, que té aquesta vista, que en comparació a l'estany d'Espeix parla de la mar gran, no? Que és el que vendria cap a l'esquerra.
Clar, 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 té sentit, sí, sí. Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per... Jo et dono les gràcies, encara que diguis que això és un espai de tots. Gràcies per haver-nos portat aquestes pinzellades de la nostra llengua avui i mos citem pel dilluns vinent a les 11.
Molt bona setmana.
Igualment.